Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. El Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran nega que hagi demanat un alto el foc, com ha assegurat Donald Trump. El portaveu del Ministeri diu que les paraules del president nord-americà són falses i sense fonament. En un escrit a la seva xarxa social, Trump havia dit literalment que el president del nou règim iranià li havia fet la petició, però que els Estats Units només s'ho plantejaran si l'estret d'Hormuz torna a estar obert del tot. Hores abans, el president dels Estats Units havia dit que es planteja seriosament sortir de l'OTAN. Ho ha assegurat en una entrevista al diari britànic Daily Telegraph i ho ha justificat per la falta de suport dels aliats a la seva ofensiva conjunta amb Israel contra l'Iran. Trump farà un discurs als nord-americans sobre la guerra aquesta matinada, però ja ha avançat que vol acabar aviat i que no creu que calgui cap acord.
Jo tenia un objectiu, que no tinguin armes nuclears, i hem assolit aquest objectiu. No tindran armes nuclears, però estem acabant la feina i crec que d'aquí dues setmanes, potser un parell de dies més, rematarem la feina.
Més notícies amb Cèlia Forment.
Una quarantena de persones han mort a les últimes hores en diversos naufragis d'immigrants a Europa. Els guardacostes italians han trobat aquesta matinada 19 cossos en una embarcació a uns 130 quilòmetres de l'illa de Lampedusa. Pràcticament a la mateixa hora, la Guàrdia Costanera Turca ha localitzat una llanxa pneumàtica que s'enfonsava al mar Egeu en direcció a una illa grega. De resultes de l'accident, 19 persones han mort. Segons alguns mitjans, els supervivents són tots afganesos. I al canal de la Mànega, dues persones han mort a l'intent d'arribar al Regne Unit. Els equips d'emergència francesos han atès 8 immigrants que estaven en una situació precària i dos d'ells, un sudanès i un afganès, han mort, segons la policia.
El fiscal i les defenses del cas Begoña Gómez demanen al jutge Juan Carlos Peinado que arxivi la causa per falta d'indicis. Avui el magistrat ha tornat a comunicar a l'advocat de la dona de Sánchez que vol que la jutgi un jurat popular. Fa pràcticament dos anys que la investiga per tràfic d'influències, malversació, intrusisme i apropiació indeguda. Considera que Gómez va aprofitar la proximitat amb el president espanyol per oferir favors a canvi d'impulsar la seva carrera professional i una càtedra universitària a la Complutense de Madrid.
A aquesta hora ha de començar el Consell d'Administració Extraordinari d'Indra, que està previst que el president de la companyia presenti la dimissió. Ángel Escribano renunciarà al càrrec després de setmanes de pressions per part del principal accionista, la Societat Estatal de Participacions Industrials. El govern espanyol vol convertir Indra en un gegant del sector de la defensa i per això s'havia plantejat una fusió amb l'empresa familiar dels Escribano. La CEPI li havia demanat al president que posés solució a aquest conflicte d'interès. Les accions d'Indra cauen en picat després que ha transcendit la previsible dimissió del seu president.
I màxima expectació tot el món per la missió Artemis 2 a la Lluna. Si la meteorologia no ho impedeix, la NASA vol obrir amb aquesta missió una nova etapa de la conquesta espacial. Tot i que els quatre astronautes no trepitjaran el satèl·lit de la Terra, ha de servir per impulsar la instal·lació d'una base estable que permeti alçar a mar. Ho ha explicat en una entrevista a 3CAT Info l'astrofísic de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, Miquel Sureda.
Ja torna a haver-hi una necessitat d'anar-hi. En aquest cas, sobretot és perquè ara ja tenim la tecnologia i la capacitat de convertir la Lluna en un continent més de la Terra. S'hi podran fabricar coses, podrem fer moltíssima ciència, inclús es podran llançar missions cap a Mart i cap a les zones exteriors del sistema solar des de la pròpia Lluna.
La pel·lícula francesa La Venus Électrique de Pierre Salvadori obrirà el Festival de Cannes de 2026 al 12 de maig. Pierre Salvadori ha dit en un comunicat que el festival representa per ell tot el que li agrada del cinema i que la pel·lícula que donarà el tret de sortida de la 79a edició del certamen representa tota la fe i l'amor que sent pel seu ofici. Protagonitzen la pel·lícula Pio Marmaí, Vilmala Pons, Gilles Lelouch i Anaïs de Mustier. El Els esports amb Sònia Oliar. Bona tarda.
Bona tarda, Maria. El partit entre Espanya i Egipte, l'RCD Stadium, ha quedat marcat pels crits islamòfobs. Lamin Yamal, el jugador del Barça, ha qualificat els autors d'ignorants i racistes i els fets de falta de respecte i una cosa intolerable. L'Espanyol l'assegura també en un comunicat que els fets són del tot censurables i inacceptables. El club blanc i blau també expressa el seu malestar perquè es vulgui culpabilitzar la seva afició del que va passar ahir, ja que el partit l'organitzava la Federació Espanyola i va acollir afició de procedències futbolístiques i geogràfiques molt diferents. El conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, ha condemnat els fets i ha subratllat que l'organització va aplicar tard els protocols previstos en aquests casos en declaracions al matí de Catalunya Ràdio. I la penya afronta el primer partit del play-off de quarts de final de la Champions FIBA contra l'AEK Atenes. Els verdinegres tenen les baixes de Tomic, Brigander i Vives. El partit començarà a 6:45.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5:06 de la tarda. Albert Martín, bona tarda.
Bona tarda.
Ets usuari d'Apple?
A mitges, telèfon Android i ordinadors a casa Apple.
I per què hi ha aquesta dualitat?
Perquè a casa vam anar la meva senyora i com és audiovisualera, jo que els audiovisualeros sempre la cosa de l'Apple és més infal·lible. Això diuen.
Però llavors el mòbil perquè no segueix aquest patró?
Ella sí, però jo no. Soc superpunk i independent. No sé, tu, jo què sé, penso que un rata, no em vaig gastar la pasta, no sé.
No, o sigui, sembla que jo et vulgui aquí combregar. No. T'ho pregunto perquè avui fa 50 anys que va néixer Apple. L'empresa de la poma, creada per Steve Jobs, va revolucionar la tecnologia mundial amb productes com l'iPhone, l'iPad o l'ordinador, el Mac. Sí, això em recorda els ordinadors de la meva facultat, que feien aquest soroll quan s'engegaven. És una empresa mastodòntica.
Bueno, un bitxo, diguem, universal, és una icona. No és només una empresa, també és una icona, no? Vull dir, és una de les marques...
No hi ha gaires marques que tu vegis un simbolet i de seguida a tot el món la identifiquin.
És que jo crec que anem...
Mira, a... 20 sí. o 100 al món.
No, però jo crec que deuen estar al top 5, en plan, no sé, DC, Coca-Cola, potser Nike amb les Whoosh, vull dir, molt poca gent, no?
Com ho has dit, això?
Swoosh.
El símbol de Nike, com es diu?
Swoosh.
Això t'ho acabes d'inventar.
No, és
com s'escriu, Swoosh?
Amb S, una ve baixa doble, dues os, S-H.
Acabo de descobrir-ho. Bé, la poma d'Apple és un emblema i avui en volem parlar, no només amb l'Albert Martín, sinó que tenim un influencer tecnològic i gairebé que evangelista d'Apple, podríem dir-ho, que és el Niki Esmolina. Niki, bona tarda.
Molt bones.
Quina relació tens tu amb Apple?
Pues mira, soc creador de contingut que em dedico a cobrir Apple com a marca, així que cobrim tots els llançaments, les notícies, tot el relacionat.
Però tu llavors treballes per Apple o et dediques a Apple?
Em dedico a cobrir les notícies d'Apple, llavors. Soc un medi independent, ho pots dir així, que ens concentrem en cobrir totes les notícies tecnològiques, però sobretot d'Apple com a marca.
Clar, ara ens deia el Martín, és una de les marques més reconeixibles. Què té Apple que la faci tan atractiva avui dia?
Doncs jo crec que la manera en la que han combinat... han creat un ecosistema, no? una marca que combina molt bé els productes com a tal, els serveis que tenen, el software que té i com es comuniquen tots els productes conjuntament, i crec que és el que li fa molt especial. Han creat una cultura darrere de la marca, que la gent que seguim la marca realment som superapassionats per tot el que fan, que realment funciona molt bé. I per cert, lo de l'Swoosh que heu dit,
sí?
Era veritat.
Es diu així, home, sí, sí. No, home, sí, de l'Albert Martín me'n refio, sí, sí. Vull dir que si m'ho diu m'ho crec, però m'ha sorprès. Parlem de l'iPhone com el gran producte que tothom té més reconegut. De fet, avui els smartphones, Nikias, apareixen a partir de l'Apple i a partir de l'iPhone. És a dir, que és Apple qui una mica s'inventa el que avui en dia tothom pràcticament té.
Sí, el telèfon intel·ligent, entre cometes, ja existia. Al seu temps ja existia la BlackBerry, per exemple. Sí que Apple va crear un concepte totalment diferent, que era, estàvem en l'època de l'iPod en aquell temps, que els mòbils en aquell temps no eren tàctils, no podíem controlar amb els nostres dits. I va ser la primera marca que va crear un dispositiu tàctil que nosaltres podíem interactuar amb els nostres dits. Va combinar el concepte d'iPod amb un telèfon i amb un dispositiu que podríem navegar sobre l'internet, i durant els anys s'ha evolucionat també amb una càmera excepcional que, entre cometes, per molta gent ha reemplaçat la càmera del dia a dia també, no? Normalment quan la gent viatjava amb la família o amb els amics o amb el que sigui, portaven sempre una càmera, no? I avui en dia costa molt veure molt més la gent que continua portant càmeres. No estic dient que hagi reemplaçat la càmera totalment, però sí, per molta gent.
Tu quants anys tens, Nikias?
27.
Clar, tu ja no sé si ni havies arribat a tenir màquina d'aquella digital, no? Tu, Martín, sí.
Vaig tenir, i continuem utilitzant-la cada dia.
2 megapíxels, o 2.000 megapíxels, o no sé quants megapíxels.
Mogollón.
Ens ho sabíem, ara ja no ens ho sabem, això, perquè anem directament amb el telèfon mòbil, que és més pràctic. Nikias, què és el que vindrà a Apple? És a dir, quines són les tecnologies que veurem aviat i que tindrem a les nostres mans amb els nostres telèfons, o els rellotges intel·ligents, o les tauletes? Què creus que és el que anirem veient en els propers anys?
Doncs mira, justament fa 2 setmanes vaig complir el meu somni, que vaig complir un gran somni, que era entrevistar el CEO d'Apple, en Tim Cook, i li vaig fer exactament...
Què et sembla, Martín? Espera, Martín, digues el que has dit.
Vaig entrevistar el Tim Cook.
Em serà brutal.
Sí, un somni...
L'enhorabona.
Un somni total, gràcies.
Ara t'he de dir que Albert Martín, que és un dels principals periodistes econòmics del país, sent un punt d'enveja.
Home, molt, és increïble.
Sí, va ser un moment molt màgic, la veritat.
I què et va explicar?
Bueno, em vaig tenir 5 minuts amb ell i li vaig fer 5 preguntes i una d'elles era exactament aquesta, no?
Ah?
L'iPhone ho va canviar absolutament tot. Què és el pròxim que preveu que vindrà amb els pròxims 50 anys?
I què diu en Tim?
Em va dir que l'iPhone no desapareixerà, que encara li queda molt recorregut encara l'iPhone, que hi ha moltes coses que encara li poden fer, però que sobretot una cosa que li emociona molt és sobretot el que farà la gent amb aquests dispositius. La meva opinió és que sobretot la realitat mixta, realitat augmentada, realitat virtual, serà el pròxim d'Apple, no? Sigui, ara mateix Apple té l'Apple Vision Pro, que és un ordinador que tu et poses, no? Un ordinador bastant gran que és com una visora, unes ulleres, però sobretot el pròxim, per mi, amb la meva opinió, el pròxim que vindrà sí que seran unes ulleres de vista, unes ulleres de sol, que interactuarem amb el món digital amb les ulleres, no?
Però això s'ha intentat, no ho ha intentat Google, ho ha intentat Meta, i no ha acabat, no sé per què, de relar.
Sí, no. Sí, el tema de... Ara mateix, per exemple, té Meta i té les Ray-Ban Meta, que són unes ulleres que tenen una càmera, que tenen un altaveu, però estem parlant d'unes ulleres que ja tindrien la seva pròpia pantalla al vidre de les ulleres. Llavors nosaltres interactuaríem amb la vida real. Llavors tenim un problema avui en dia que nosaltres estem mirant cap a baix, no? Mirant els nostres mòbils, però sí. El pròxim que ve... amb l'opinió és exactament això.
Però clar, què costaran unes ulleres d'aquestes? Perquè les de Meta són cares, molt cares.
Sí, estem parlant com de 2 productes diferents. El que té ara mateix l'Apple, que és l'Apple Vision Pro, que és un ordinador, no?, entre cometes, val 3.500 euros.
Clar.
Un dispositiu que anirà baixant de preu, igualment que l'iPhone. L'iPhone no va despegar a la primera generació. L'iPod no va despegar a la primera generació. Sí que eren productes superinnovadors, però que costa molt adaptar-se a la vida quotidiana de la gent. I jo crec que passarà exactament amb el mateix amb això. A l'Apple Vision Pro jo el tinc i és una autèntica passada la manera que tu pots controlar el sistema operatiu només per on mires. Tu mires i selecciones ja directament els menús. Si vols clicar, simplement fas un gest amb, tancant els dits, diguéssim, i interactues amb el món directament amb els teus ulls.
Martín,
Minority Report.
És el món que ens arriba i és aquesta onada que se'ns menjarà els que ja tenim 40 anys o més. És tan diferent Apple a les altres companyies que li fan la competència o s'ha anat igualant la cosa?
Jo crec que si parlem de productes en concret i podem arribar a comparar, per exemple, no sé si comparem l'últim Samsung amb l'últim iPhone, no?, per exemple, sí que les marques tenen en aquest objectiu de derrotar Apple, i crec que derrotar Apple va molt més enllà de derrotar-la amb el sentit de el meu Samsung Galaxy S27 té més megapíxels que el teu iPhone, perquè Apple va molt més enllà, no? Crec que Apple té una cultura darrere de la marca i que tots els productes funcionen l'un amb l'altre, que això és algo que costarà molt i molt i molt combatir, no? Pot passar? Doncs pot passar, però jo crec que Apple és molt fort en aquest sentit i que tenen un objectiu d'aquest de cultura que estic parlant i a part d'un objectiu de perfecció, un sentit de perfecció amb el màrqueting, un sentit de perfecció amb el producte en si, una perfecció amb el sentit de l'experiència que tu tens amb els dispositius, que ho aconsegueixin o no és una altra pregunta, però que el seu èmfasi sigui aquest es demostra molt amb el que fa.
Martín, és una empresa gegant i que els últims anys amb Trump no sé si s'ha empatitit una mica a nivell d'imatge o a nivell de la relació que està tenint amb el govern nord-americà.
Jo m'imagino que tenen uns assessors increïbles per valorar els moviments que fan en aquest sentit. És veritat que pels que som fans d'Apple és una mica decepcionant veure una empresa doncs, que ha estat fins i tot massa a prop, no? O massa, cap crítica, potser massa a prop de Trump, amb anuncis molt concrets sobre inversions industrials en moments en què es parlava molt doncs, això de la bogeria arancelària que va muntar en el seu moment l'any passat el president dels Estats Units. És un punt de decepció que jo entenc que està absolutament mesurat i no sé fins a quin punt tenien alternatives. Però
tu, Níquies, no sé si has notat que la imatge de l'empresa s'ha doncs, vist una mica també afectada per aquesta proximitat amb Trump, pagant-li la inauguració presidencial, amb la presència de Tim Cook al voltant del president nord-americà, no només a Tim Cook, perquè hi són tots, i és també Meta, i és també totes les empreses d'intel·ligència artificial, tots els gegants tecnològics, però també s'inclou Apple en aquest entorn d'empreses tecnològiques al voltant del president nord-americà.
Sí, bueno, jo és un tema que cada cop que cobreixo la marca a xarxes sí que és un tema que òbviament veus a xarxes i veus a la gent bastant dividida en aquest sentit.
Níquies, tens 378.000 seguidors. Quins vídeos són els que funcionen més quan fas vídeos? Què és el que la gent demanda?
Doncs hi ha una mica de tot. Hi ha molta gent, òbviament, que es compra... Un dels nostres objectius, a part de cobrir tot el tema de l'actualitat de la marca, sí que ajuda molt a la gent... que la majoria de gent es compra un iPhone de 1.500 euros, 2.000 euros i només utilitza com un 5% de tot el que pot fer, no? No només amb l'iPhone, sinó amb tots els dispositius i també com aquests dispositius interactuen entre ells i sí que ens agrada molt ensenyar exactament això, de treure-li el màxim partit als dispositius que tens al teu dia a dia.
Quina diries que és la funcionalitat que tenim a l'abast i no fem servir més habitualment? Digue'm una cosa que dius, és que segur que la gent això no ho fa o no sap que ho pot fer.
Bueno, la majoria de coses, però una cosa que sí que diria és la càmera del teu iPhone.
Sí
que ha anat millorant molt i molt i molt i molt durant els anys i treure-li el suc a la càmera sí que és algo que veig que la gent li costa.
Però no hi ha cap truc o cap funció o cap cosa que diguis, mira't això, que segur que...
Si el truc més gran que pots fer és anar a YouTube, buscar els nostres vídeos...
Home, quina barra que tens! Home, aquí aquest anunci gratuït. Bé, ja ho farem, ja et buscarem. Vale. I estarem pendents d'això. D'Apple, aquesta empresa que va sobreviure a la mort de Steve Jobs, no? Que era el seu ideòleg i era...
Visionari, total.
Semblava que seria un abans i un després, i Níquies, la mort de Steve Jobs, evidentment, va significar un punt d'inflexió, però l'empresa ha sobreviscut a un dels seus fundadors i ha seguit creixent.
Sí, no diria fins i tot que va sobreviscut, sinó que ha sigut molt més forta. Crec que Steve Jobs era un innovador i en Tim Cook és un empresari excel·lent. Són molt, molt diferents i crec que s'haguessin complementat molt bé els dos estiguen al mateix nivell. El Tim Cook ha portat una era d'Apple de serveis i de noves maneres de com guanyar, de com que Apple pot guanyar diners. Amb el tema dels serveis, que ara si Apple Music, que si iCloud, és molt fort en aquest sentit, ara més que mai.
Doncs això és el que ens explica el Níquies Molina, que és un dels influencers de tecnologia més seguits de casa nostra i segur que el que ho fa sobre Apple amb més predicament. Níquies, moltes gràcies per avui ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Farem una pausa i, escolta, deixarem el telèfon perquè hem d'entrar a la piscina, pot ser?
Sí, senyor. Tenim ganetes, no?
Home, primavera, surt el solet.
Clar que sí.
Pausa i piscina.
Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
Papa.
Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
Ara hem d'escoltar com ens insulta.
Mira, si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir de l'1 d'abril a la Villarroel.
Compra les teves entrades a laviarroel.cat i a promentrada.com.
Per què? Perquè ho dic jo.
A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Este autobús está secuestrado.
El meu nom és Manolo Vidal. Necessitem una línia d'autobús que cobreixi Torre Baró. I l'aconseguirem.
Els carrers de Torre Baró són massa estrets perquè hi passi un bus.
Señores, ¿esto qué
es? Eduard Fernández.
I seguim lluitant per la nostra dignitat.
El 47, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vols viure una nit inoblidable? Tornen les nits màgiques de la Casa Batlló. Visita l'obra mestra de Gaudí i gaudeix d'un concert al terrat amb música en viu i copa de benvinguda inclosa. Una experiència única sota el cel de Barcelona. Entrades ja a la venda a casabatlló.cat. Descompte de 20 euros per residents a Catalunya.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
300 grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda. Cada dissabte a la una del migdia. Amb David Guzmán.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Amb l'Albert Martín ja hem parlat una miqueta d'Apple, però avui volem fer girar la ruleta, la fem girar. I ens surt personatge, un personatge.
Sí, senyor. Farem una cosa així una mica vacacional, no? Una mica de lleure i oci i coses bones.
Home, sí, perquè ens ve de gust, tot i que no ens posis ara el caramel a la boca i després ens el treguis, eh?
Bueno, ja veuràs que t'agradarà. Que a vegades ens pensem que això de l'empresa és només directius amb trajo, cosa fosca, avorrida, excels, rotes...
Què són els rotes? Què vol dir rote?
El rote... Mira, un dia podem parlar glossari de paraules absurdes del negociés, de l'idioma que parlen els negocis. El rote és la rendibilitat d'un projecte. Segur que tu vas molt bé de rote, Garriga.
La rendibilitat d'un projecte. A la tarda de Catalunya Ràdio el nostre rote és de... I llavors que és un número.
Clar, és...
Tants... Però de què és? De milions?
Tants diners has posat en una cosa i tants diners han tornat.
Estem disparadíssims de rote.
Ho sabia. Ho sabia.
A tope de rote.
Pues mira, t'explicaré un personatge i diré per què hi vaig pensar. Mira, recordes, és una misèria humana, eh? Recordes que fa 4 dies van ser les eleccions al Barça?
Home, no fa ni un mes, sí.
Doncs mira, vaig arribar derrapant a votar, tancava a les 9 del vespre, I vaig presentar-me a Aristides Maiol amb els meus nens menors d'edat.
Sí.
Aparcant a segona fila.
Molt bé.
Intermitents, pànic a la grada, surt corrent. Vaig arribar més o menys als 8:35. I...
Tenies 25 minuts per votar.
Sempre i quan no fes un Ter Stegen.
Vas fer un Ter Stegen?
Vaig fer un Ter Stegen.
No vas poder votar?
Mac, vaig fracassar brutalment.
Però per què no vas poder votar?
Pues perquè no em vaig actualitzar el cens o no sé quin... No sé, vaig fer el monger i no va anar bé això. I va ser molt humiliant perquè davant dels nens, que els hi feia il·lusió allò de la papereta, l'urna...
Home, clar.
I, bueno, molt loser tot plegat. I sortint del recinte, allò que et creues, un president d'una empresa de l'IBEX.
O sigui, tu sorties de no votar i et vas trobar un president d'una empresa IBEX 35.
I vaig pensar, goita l'aquest, va encara més tard que jo. I era l'Eloi Planes, ni més ni menys.
Eloi Planes, no l'acabo d'ubicar.
Bueno, és un personatge superinteressant, d'acord? Segur que recordes que fa uns mesos us vaig explicar Roca, els lavabos.
Sí.
I van dir, és l'única empresa catalana que és la número 1 del món en el seu sector.
Correcte.
En realitat, us vaig trolar, perquè sempre hi ha un asterisc. L'única no, hi ha una segona.
Ah!
Que són aquesta bona gent. Que, bueno, són... Això es dediquen a les piscines.
A les piscines?
Sí.
O sigui, el senyor Eloi Planes té una empresa de piscines que és top mundial.
Sí, i és veritat que no són molt coneguts perquè mantenen un cert perfil baix. Eloi Planes és el president executiu de Fluidra, gent catalana, catalaníssima, de Sabadell. Vull dir, vull dir que no es pot ser més català.
I Fluidra és una empresa que fa piscines i són líders mundials.
Absolutament líders. Cotitzen a l'IBEX 35 per capitalització, per el preu conjunt de les accions. Serien la 29a empresa més gran de l'IBEX.
Clar, IBEX 35 a 35.
És correcte. Uh-huh. I bueno, ells valen una mica més de 4.000 milions d'euros. Home. Si tu volguessis comprar...
Doncs no m'arriba.
Un darrere l'altre.
I d'on surt aquesta empresa? Explica'ns una mica la història de Fluidra.
És maco, això. Ens hem d'anar l'any 69, 1969, uh-huh. I un senyor que es deia Bernat Corbera, que era constructor de piscines, era el seu negoci, feia aquesta feina amb el seu cunyat, que es deia uh-huh. Joan Serra.
Manolo i Benito, però la catalana.
Sí, jo crec totes les famílies de Catalunya hi ha un Joan Serra, doncs a Fluidra també hi ha un Joan Serra, i que era el director general de la Cacera.
Ah, no, llavors a totes les famílies no hi ha un Joan Serra director general de la Cacera. I, la Cacera també és catalana?
Mira, a veure si la setmana que ve et resolc aquest dubte.
Home, si Joan Serra l'any 69 era el seu director general...
Sí, sí, tot apunta, no?
Bé, ja ho miraràs tu, és la teva feina.
Ho farem. No, i aleshores, estaven amb això a les piscines i volien desenvolupar doncs, sistemes de depuració d'aigua. I van cridar a un tercer, un Robert Garrigós, enginyer. D'acord? Ja tenim tres pàjaros. I, per últim, van convidar a un Joan Planes, que és el pare d'aquest que estàvem parlant. I va ser aleshores que van muntar una empresa que es deia Astral, que després va acabar dient Fluidra.
Astral Pool.
Ostres, doncs sí.
Patrocinaven Astral Pool no sé què.
Clar, perquè ells han mantingut filials, mantenen marques...
Astral Pool patrocinaven algun equip, a veure si algun oient ens ho pot dir. Quin equip patrocinava Astral Pool?
Doncs estem en aquestes quatre famílies, Corbera, Serra, Garrigós i Planes, que encara avui segueixen aquí ficades.
Ah, les famílies fundadores encara hi són, eh?
Sí, sí, que és una mica allò, els Capravo, que eren els Carbó, els Prat i els Botet. En aquest cas no hi ha un tema de nomenclatura, però bueno, sí, això es fa tot sovint.
I tot ben repartidet.
Sí, sí. Ells, per explicar-te quatre coses cronològiques, però la família segueix. A l'any 2000 va entrar la segona generació de l'empresa. Vale? El 2002 el Banc Sabadell va entrar amb un 20% de les accions. I els va ajudar una mica a fer creixement inorgànic, que vol dir comprar tercers, comprar altres empreses. El 2006 entra l'Eloi Planes, d'aquí després parlarem més. El 2007 surten a borsa, moment important, per això, els va servir molt per capitalitzar i fer front a la terrible crisi de 2008-2012. Imagina't, aquests tios
feien piscines. Clar, deu ser dels primers negocis que pateixen una crisi.
Increïblement van sobreviure. L'acció els hi va caure molt. Va sortir a 6,80, va caure per sota els 2 euros. Avui, perquè facin una idea, està per sobre dels 20 euros. I els hi va bé.
I en quin moment es converteix en una cosa tan enorme de mundial?
Doncs mira, van anar creixent i creixent i comprant, però jo diria que el moment decisiu és el 2018, quan van comprar Zodiac.
Com Zodiac?
Sí, t'ha sonat,
oi? Perdona, les llanxes Zodiac són d'aquesta gent?
Resulta que comparteixen origen històric, però ja estaven separades. És a dir, el que Fluidra va comprar és Zodiac Pool.
Ah.
Les barquetes eren una altra història, que eren, formen part d'un fons francès avui que els va comprar. Total, que aquella compra va convertir Fluidra de Sabadell en la primera del món, amb piscines, sistemes de neteja de les aigües de piscines, bueno, mogudes.
I deies que aquestes famílies encara segueixen manant, eh?
Sí, senyor. Mira, la seva participació s'ha anat diluint, vol dir s'ha anat fent petita perquè han entrat nous accionistes, però encara tenen just per sota el 30%, i mira, t'he de dir que no són les úniques famílies catalanes que hi ha allà, amb participacions importants. Per què? Tenim allà els amics de Puig, i els amics de Tous.
Puig, els dels perfums?
Sí, senyor, estan a tot arreu. Entre aquestes dues famílies tenen un altre 12%. I, bueno, escolta, empresa gran, eh? Parlem, per fer-se la idea, 2.000 milions anuals de vendes, 178 milions de benefici, 6.500 treballadors.
Home, no està malament.
I operen a uns 47 països, tinc entès.
I escolta, va, explica'm això de Eloi Planes una mica. Té detalls curiosos, el senyor?
Sí, bueno, aquell dia era votar perquè ell estava en la candidatura del Víctor Font.
Home, doncs va anar una mica justet de temps,
clar,
eh?
Jo no sé si al llarg del dia havia entrat, havia sortit...
Clar,
havia
tornat, però en tot cas, aquella hora va aparèixer, també.
Exacte. És l'Eloi Planes, per lo bé que li va fluir i per la seva posició de president, jo crec que era una bandera, no?, electoral. La dir, escolta, l'empresa seriosa està amb
nosaltres. Tinc el de les piscines.
Sí, això mateix. I, mira... La fama, el bon nom de l'Eloi Planes fa doncs, que, per exemple, la setmana passada la companya Carlota Serra explicava l'exclusiva que segurament serà el proper president de l'Institut d'Empresa Familiar, que és un altre, totes aquestes organitzacions...
És tipus Foment del Treball.
Sí, totes aquestes organitzacions empresarials que vas en parlem.
Però què fa especial aquest senyor, Eloi Planas?
Doncs mira, ara no, en fi, té algunes coses curioses. La primera, escriu poesia.
Com?
President de l'empresa de l'IBEX, que és l'actor i escriptor de poesia, li agrada. Un dia va anar a ESADE i, escolta, va començar la seva intervenció llegint un poema seu.
Com? Llegint un poema seu?
Sí, 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 sí. Això ho va explicar la Paula Solanes, una crònica que molt divertida que va fer de l'acte. Sí, sí.
Ens pots recitar el poema de Eloi Planas?
Ara em sap greu perquè ho faré malament, però som-hi. Distret em sedueixen les fulles dels arbres del bosc de la vida i em somriuen les estrelles disfressades de l'amor. Sento les notes dels records filant les antigues cançons i em dibuixen mil rialles. M'agrada badar en les nits dels desitjos, assegut en el banc dels impossibles, veient despertar el dia acompanyat dels vells amics. M'agrada badar en les nits dels desitjos i somiant que tot és possible i serenament devorar la vida.
Bravo! Però a veure un moment, o sigui, i allà tota la colla d'empresaris pensant what the fuck?
És que és un tio superautèntic.
O sigui, és un tio divertit, sí, també, sí, no? Sí,
absolutament, absolutament. Mira, i escolta, això de la literatura no és tan estrany. Un dia t'he de parlar un directiu de l'IBEX, gordo, important, que es va menjar 12 hores de cotxe per anar a visitar la casa d'un escriptor famós. Que abans pensem que aquests tios no llegeixen.
Pues 12 hores de cotxe per un conductor.
Sí. I un altre que recita...
Per un escriptor.
I un altre que recita poesia en portuguès. Vull dir, són personatges, eh?
Està bé. I algun altre detall últim?
Sí, més coses del Planas. Mira, et diré que és un tio que en el seu moment abusava molt fort de la Coca-Cola, eh? En plan que se'n podia... Ara has respirat. Que se'n podia prendre una dotzena al dia.
Coca-Cola. No és un eufemisme.
I un dia, que és així tot campatxano, ens explicava que estava enganxat al TikTok, que jo em tronxava.
A mirar vídeos.
Sí, però...
No a fer-ne, eh?
No, pobret. No, a mirar vídeos allà, si em va semblar. En fi, és un home nascut al 69, per tant, jo crec que va camí del 60, i jo crec que encara té recorregut i corda per estona. Per tant, sentirem a parlar, segur.
Doncs aquí, aquesta història de l'Eloi Planas, per cert, Astralpool patrocina el Sabadell de Waterpolo.
Pamba.
L'Astralpool Sabadell. Vaja, no sé si encara aquesta temporada... Però, si més no, els últims anys, sí, encara Astralpool patrocina el Sabadell de Waterpolo, per tant, Astralpool Sabadell, no en són?
Clar.
De Sabadell, doncs tot queda a casa. Martín, anem a... Jo ara una piscineta?
Ai, sí.
Doncs no tenim temps.
No ens dona?
No, perquè fem una pausa i després agafarem un avió.
No ens portes?
Al cel.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 25 euros l'any.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes amb productes frescos. I aquesta setmana, fins al 5 d'abril, emporta't la safata de mig quilo de maduixes amb un 35% de descompte. Ara per només 1,29 €. Aprofita-ho. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
500 persones. Tot un poble que es converteix en escenari. Hi ha un lloc on la mort és ben viva. La processó de Verges, segles d'història i una dansa de la mort solemne i única al món.
Som únics, Verges. Dijous a la nit, en directe a la plataforma 3CAT i a 11:45 a TV3.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Marxeu, xiplets!
El camí que hem recorregut és llarg, però ara no podem defallir.
L'especial del 25è aniversari del Senyor dels Anells, de la Finestra Indiscreta, arriba al final.
Dóna'ns el mitjarol, noies!
Si tant el voleu,
Veniu aquí a prendre mal.
En el camí que tenim al davant hi haurà molts moments que voldrem tirar enrere, però no ho farem.
La gent d'aquests relats tenien ocasions a dojo per fer-se enrere i no ho feien.
Anem junts fins al món del fat i llancem l'anell al foc.
Posa't els auriculars i uneix-te al viatge en una experiència sonora única. El Senyor dels Anells, com no l'havies sentit mai.
L'únic que has de decidir és què en fas del temps que s'ha atorgat.
Aquest divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre i la col·laboració especial de Jordi Boixaderas.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Sentim aquest so d'avió i ens imaginem potser agafant-lo per anar de vacances. Hi ha gent que l'agafa cada dia perquè és el seu lloc de feina. És el cas de la Sabina Paul, que és pilot comercial i que va començar a volar fa 8 anys, quan en tenia tot just 22. Actualment fa vols de llarga durada, té gairebé 1 milió de seguidors a Instagram i publica un llibre que es diu No vueles sin saber esto, que ha escrit amb l'enginyer Dario Borani. Sabina, bona tarda.
Molt bona tarda, Francesc, moltes gràcies per tenir-me aquí.
No, a tu per venir. No vueles sin saber... Què és el que hem de saber, sí o sí, abans de volar?
Bé, realment els avions estan pensats perquè tu puguis anar amb els ulls tancats i confiar plenament en la màquina, en l'avió, i no pensar en res més, simplement volar. Però a mesura de que he anat parlant d'aquesta professió i divulgant una mica en xarxes, me n'he adonat que realment és molt desconegut, i sobretot des del moment en el que es blinden les portes de la cabina i la gent no pot veure què passa davant. L'aviació, en contradicció a això que t'estic dient, cada vegada és més segura i cada vegada hi ha més vols al cel i n'hi ha molt pocs accidents, realment és el medi de transport més segur que existeix, però la gent es fa moltes preguntes. Jo he vist que hi ha moltíssim desconeixement i a mesura que jo els he anat explicant sempre via les xarxes i d'una manera molt volàtil, perquè la informació que hi ha a internet, que pugui transmetre per Instagram o per altres plataformes, és molt efímera. Doncs la gent té un gran interès i cada vegada vol saber més.
Quants vols fas tu no sé si dir el mes, per exemple?
No ho comptabilitzem tant per vols com per hores de vol. Els pilots estem regits per una normativa molt estricta per no acumular fatiga, que es diu FTLs, Flight Time Limitations, i ens limita per hores anuals, trimestrals i mensuals.
I llavors, mensuals, quin és el límit?
Serien unes 100 hores mensuals.
De vol?
Sí, d'hores de vol, i llavors depèn completament de si són, doncs, per exemple, un Nova York, que poden ser 8 hores, o si és un Santiago de Chile, que en són 14.
Però, per exemple, quan agafes un avió que te'n vas a Menorca, que és un vol d'una hora, entenc que aquell pilot fa diversos viatges aquell dia, no?
Exacte, aquell pilot, que llavors seria un vol de curt recorregut, jo ara mateix només faig llarg recorregut, que serien vols cap a Amèrica, vols llargs, però abans havia fet vols curts, llavors pots fer fins a 3 o 4 salts al dia, et pots quedar al destí o pots tornar a la teva base.
Però si fas el viatge a Barcelona-Washington, jo l'he fet unes quantes vegades, el senyor que, o senyora que em portava... No agafava un altre avió immediatament, no?
Exacte, perquè llavors aquell dia ja ha fet una jornada de 8 o 9 hores i llavors descansa un mínim d'hores, també el destí es comptabilitza el descans.
Avui està ben calculat això perquè els pilots sempre estiguin perfectament per fer la seva feina, o ja també queixen el sector de que es treballa massa o de que els horaris no s'acaben d'ajustar, que s'hauria de regular diferent?
Nosaltres això ho tenim controladíssim. És sagrat, de cara a la seguretat d'un vol, que els pilots estiguin en ple estat de forma mental i física. Passem controls mèdics molt estrictes, fem simuladors on ens demanen que estiguem molt al dia de tots els procediments, i el descans és una part vital de tot aquest engranatge perquè tot funcioni a la perfecció.
Però algú comprova que això es compleix? És a dir, tu quan vas agafar un avió, hi ha algú que més o menys revisi que estàs en condicions per portar un vol? Perquè, evidentment, una cosa és la teva responsabilitat i ningú en dubte. Però, vaja, pot haver-hi un pilot que, pel que sigui, decideixi que no dorm, o que beu, o que es pren alguna cosa i que no arribi en condicions a agafar un avió, o no pot passar això?
Més o menys no ho controlen al 100%. Nosaltres podem tenir en qualsevol moment, en qualsevol dia, de manera aleatòria, un control de drogues, un control de... Per exemple, en els controls mèdics ells ens fan analítiques i poden veure si algú ha pres una substància, si algú, doncs, algun medicament, poden veure-ho tot. Estem controlats en aquest sentit de cap a veus.
O sigui, feu com uns antidòpings, gairebé com els esportistes.
Sí, sí, nosaltres estem en aquest sentit molt, molt regits per una normativa de que si el pilot no està bé, doncs el vol no surt. És algo lligat directament amb la seguretat. I el fet de decidir si podem volar més o menys és que l'aerolínia té molt comptabilitzada les hores de vol de cadascun de nosaltres, i si pel que sigui et passes d'hores i et passes d'activitat per descans, no es fa el vol, no es pot fer.
En tot cas, sempre sou dos a la cabina, o no sempre?
Podem ser dos o inclús més, depenent de la llargada del vol. Per exemple, en un vol llarg com un Santiago de Chile, que ja parlem de 14 hores només en el vol, sense comptar l'escala i el desembar del passatger i tot el briefing i tot que fem. Llavors, en aquests vols podem anar fins a 3 o 4 pilots, i és quan fem torns de descans només en la fase del creuer. És a dir, en l'aerament i en l'aterratge sempre hi som tots, perquè sempre diem que 6 ulls veuen més que 4 o 8 veuen més que 6, i tots estem superpendents de l'operativa en una fase crítica, com és l'enlairament o l'aterratge, però en la fase de creuer es descansa, de la manera que sempre hi ha dos pilots en els mandos de l'avió, preparats per qualsevol cosa, i els altres fan torns de descans en un compartiment.
Quan l'avió és a dalt, s'ha de fer alguna cosa permanentment? O si el dia és tranquil i no hi ha núvols, no hi ha qüestions atmosfèriques en contra, l'avió tira sol i no s'ha de fer res?
La fase del creuer clarament és més tranquil·la que fases com l'enlairament i l'aterratge, on tot passa més ràpid i estem molt més concentrats. Diem que tenim cabina estèril perquè en aquell moment només parlem de l'operativa i dels procediments, però en el creuer, tot i que sigui més tranquil, també tenim petites tasques rutinàries.
Com, per exemple, no has d'anar aguantant el timó, diguem, de l'avió.
No, perquè en aquella fase posem el pilot automàtic també, perquè a dalt, en altituds altes, l'atmosfera és molt menys densa, llavors qualsevol moviment que nosaltres féssim manual es notaria molt més, i sobretot es vela també pel confort dels passatgers. Però ja fem tasques com gestionar comunicacions, permisos per entrar en espais aeris, per exemple, per entrar a l'oceà Atlàntic necessitem una autorització oceànica, una autorització especial, i estem gestionant la següent fase del vol. Sempre ens estem anticipant i fem també comprovacions de sistemes per veure que tot està funcionant perfectament. Doncs, per exemple, que estem gastant el combustible que s'ha de gastar per aquest moment del vol, que la component de vent és la que teníem planificada, etc, etc.
Què és el que et preocupa més a tu? És a dir, quan has d'agafar un vol i dius, va, això és fàcil, això és fàcil, això ja m'ho sé, però hi ha una cosa que sempre és la que et preocupa una mica més. Què seria?
Nosaltres, abans d'un vol, fem un briefing conjunt i mirem diverses coses, sobretot de la casuística de cada dia, no? Perquè el destí el podem anar repetint, però sempre hi ha coses que varien. Com
però,
el
senyor que fa, o senyora, que fa el Barcelona-Madrid cada dia, fan aquest briefing també?
Totes les tripulacions, abans de fer un vol, fan un briefing extens, tots junts, tant tripulants de cabina com els pilots, t'ho juro. I mirem, per exemple, si aquell dia, doncs, imagina't que Madrid ve a la Filomena, quan va venir,
clar,
o quan aquí a Barcelona vam tenir el Glòria, o, per exemple, potser a Madrid hi ha una pista tancada, hi ha quatre pistes, una l'han tancat. Doncs cada dia hi pot haver petites casuístiques que facin que aquell dia el vol pugui variar en alguna cosa, que és algo que sempre comentem abans de sortir.
Tu, en el teu cas, una dona pilot no és tan habitual. De fet, segons algunes dades, només 5 de cada 100 pilots són dones. Per què creus que encara hi ha aquest biaix tan gros de gènere?
És correcte, som un 5% encara, som poquetes. Quan em fan aquesta pregunta sempre és una mica una contradicció, perquè per una banda m'encantaria que hi haguessin molta més dones en aquesta professió, però per altra banda penso que és algo que no s'ha de forçar, que ha de ser algo natural, i que a poc s'anirà normalitzant cada vegada més que hi pugui haver dones al càrrec d'un avió, i que al final la màquina no distingeix en gènere, sinó en habilitats i en coneixements.
Però en el teu cas, que ja ets, diguem-ne, una pilot més recent, comencen a haver-n'hi més, creus, ara?
Sí.
És a dir, cada cop aquest percentatge anirà creixent o no necessàriament?
Jo crec que sí, que a poc cada vegada n'hi ha més, cada vegada crec que es dona més per fet que no hi ha cap impediment per ser una dona en el davant de la cabina d'un avió, i de fet, jo quan vaig estudiar a la meva escola de pilots era només l'única noia de la promoció, era jo sola l'única noia, i avui en dia, quan jo vaig a donar xerrades a escoles, ve 4 o 5 noies en una classe d'uns 40 alumnes, o sigui, va pujant una miqueta.
Quants aeroports pots haver vist a la teva vida?
Ostres, centenars.
No ho has calculat?
No ho he calculat mai. Sí que tinc molt calculades les meves hores de vol, perquè, com et deia abans, és sagradíssim.
O sigui, saps quantes hores has volat?
Sí, les tinc totes comptades. Estic a punt d'arribar a les 5.000. Fa uns 8 anys que volo. Per mala sort em va enganxar la pandèmia. Vaig estar ja molt parada, perquè durant la pandèmia vam estar sense volar molt temps. Però ara sí, i durant molta part de la meva trajectòria vaig volar l'Airbus 320 i ara volo l'Airbus 330.
I quin és el millor aeroport per tu? Per aterrar, per sortir, que té els millors serveis de tots els que has vist?
Jo sóc una enamorada de Barcelona. Barcelona
va,
és la
però em diràs que és el millor aeroport?
Bueno, així com a aproximació espectacular, per mi arribar a un aeroport com San Francisco, veure el Golden Gate Bridge, creuar-lo amb la posta de sol o aquesta capa de núvols baixa que a vegades es fa a la bahia de San Francisco, i aterrar mentre tens un altre avió aterrant paral·lelament a tu, perquè als Estats Units ho fan molt de tenir tràfics aterrant un al costat de l'altre en el mateix moment, no? Que se'n diu aproximacions paral·lela. És impressionant.
O sigui, les millors vistes són a San Francisco quan arribes i aterres? Seria un dels aeroports preferits per les vistes del pilot?
Per mi és un dels xulos. I després, per exemple, Santiago de Chile, que veus tota la cordillera de los Andes amb la Aconcagua abans d'aterrar, també és impressionant veure aquest monument de muntanyes. És algo únic.
I aeroport que diguis, costa, és més difícil, hem d'estar superatents, sempre hi ha alguna cosa o altra que has d'estar vigilant, n'hi ha algun que sigui més complicat?
Em ve al cap Nova York, perquè, per exemple, a Nova York sempre hi ha molt tràfic, tot passa més ràpid, els controladors aeris són molt àgils, a vegades les comunicacions són ràpides i no s'entenen del tot bé, perquè parlen el seu americà una mica amb accent, no? Llavors allà tu has de prendre en filosofia, tenir molt clara la fitxa de rodatge, i si no entens alguna cosa, dir speak slowly o say twice.
Clar, l'idioma internacional és l'anglès.
Mm-hmm, exacte.
Tots els controladors aeris del món han de, com a mínim, parlar anglès.
Exactament.
I el seu idioma local, entenc.
I a part d'això, nosaltres tenim un alfabet radiofònic amb unes lletres específiques i una fraseologia aeronàutica, i de fet nosaltres el tipus d'anglès del que estudiem i del que ens examinem és un anglès aeronàutic específic amb paraules i frases de, doncs, del part de la nostra comunicació estàndard, perquè sigui estandarditzada i es pugui entendre en qualsevol lloc del món.
Allò d'Alfa, Bravo, Charlie, Delta, això es diu de veritat,
sí,
o és
sí.
Només a les pel·lícules?
Això és el pa de cada dia, el que passa és que depenent de quin país o quin altre, ho poden pronunciar d'una manera o d'una altra, no? Llavors es tracta d'entendre'ns tot molt bé i dir-ho tots igual.
No sé si ara amb les guerres, amb aquesta situació, que si els drons, notes que la gent està tornant a agafar por a volar i fa com més cosa pujar al cel amb un artefacte que, bé, sí, que és molt segur, però clar, fa una mica més de cosa. Esteu notant que la situació del món també complica una mica aquesta situació?
Aquests dies la imatge de Flightradar24, no sé si coneixeu aquesta plataforma, és una web on pots veure en tot moment els vols que hi ha al món i les rutes que segueixen, doncs ha sigut impressionant. Hem vist un forat a la zona d'Orient Mig i jo en vaig parlar una mica en una de les meves explicacions, i el que sobretot els hi vaig dir a la gent és que estiguessin tranquils, òbviament sempre preocupa una situació així, però si et cancel·len el vol és perquè està cancel·lat i no s'havia de volar, però si el vol segueix en peu és perquè l'aerolínia ha considerat que era segur. Per considerar-ho han passat moltíssimes proves i ho han estudiat molt a fons, potser han desviat la ruta, potser han agafat un altre camí, un corredor aeri, que llavors és segur anar-hi. Llavors el que jo li dic a la gent és, si l'aerolínia segueix amb el vol en peu és perquè es pot volar, si l'ha cancel·lat és perquè no.
És a dir, si el meu avió surt, no ens... Vaja, no, mai, no pots dir mai, però no passarà res. No ens vindrà un míssil. Sabem que aquella ruta és segura perquè se n'ha assegurat que és segura.
Exacte, heu de pensar que tant l'aerolínia com els pilots, com els agents reguladors estatals i globals, no volen que hi hagi cap accident. Són els primers interessats en que tot estigui bé i sigui segur.
No cal que facin com Donald Trump, que va explicar fa unes setmanes que ell a l'Air Force One va mirant per la finestra per si els ataquen. Per si ve un míssil, poder avisar el pilot. Si avises el pilot, ja anem tard, no? Si veus un míssil per la finestra.
Em sembla que, per sort, estem en un context completament diferent.
Aquí, quan parlem d'aeroports, parlem molt del nostre, del de Barcelona, i de la seva ampliació. Tu, com a pilot, creus que hi ha una necessitat? O la veus, la necessitat? Més enllà de les qüestions polítiques i del turisme, però com a lloc on tu treballes, aquesta ampliació la veus necessària en comparació amb altres llocs on tu operes?
Clar, jo veig que Barcelona podria treure molt més tràfic i podria ser molt més àgil del que és actualment, però d'altra banda també jo sóc una apassionada de la natura i puc entendre també l'altre punt de vista, així que no em puc posicionar en aquest tema perquè el trobo complicat, crec que és una mica així complicat i puc entendre els dos punts de vista, però com
nivell,
a pilot
però a nivell
sí que
tècnic es podri... és o insegur o us limita la capacitat de maniobra que teniu o no?
Mira, jo et poso un exemple. Nosaltres, quan anem molt carregats i amb molt pes, hem de sortir per una pista que no és l'habitual. Hem de sortir per una pista que normalment va destinada a aterratges. Ho fem perquè una de les dues pistes és més curta, la 2-4 esquerra i la 2-4 dreta, i llavors hem de demanar excepcionalment al controlador aeri sortir per la pista llarga, fent més soroll a tota la zona del Baix Llobregat, perquè si no, per pes i càrrega, no podem enlairar-nos.
I això és una anomalia.
I això és una anomalia, és algo excepcional, i és degut a que la pista que normalment va destinada als enlairaments és més curta.
I això per què és?
Doncs perquè estan dissenyades així, perquè al final la zona és...
Però està dissenyat malament o els avions han evolucionat i el que es va dissenyar en el seu dia ja no serveix?
No, és perfecte.
És a dir, ha passat tota la vida, això.
Per un vol llarg, per un vol que porti molta càrrega, com per exemple quan fem un vol de 12 hores amb el passatge 300 persones carregades i molt pes, com més pesat va l'avió, més pista necessita. Per tant, com a manera excepcional, s'ha de demanar una pista més llarga per poder doncs sortir amb aquesta performance, no?, que diem nosaltres, que això és algo que calculem en cada vol. Si les dues pistes fossin igual de llargues, doncs es podria operar amb més agilitat. Però això és una decisió política en la que jo no em fico.
No, depèn de tu, però tu ho vius cada dia. Tu entenc que vas molt en avió com a pilot, però també com a passatgera deus anar com a pilot. Quan hi ha turbulències, a tu també et fa cosa o no?
Jo estic molt tranquil·la i confio,
zero,
confio plenament
ni una,
en els
ni allò que
companys.
Fa bubum, no dius ai. Tu ets com una estàtua de gel?
Jo vaig molt tranquil·la als avions i dormo com mai quan vaig de passatgera, perquè sé que els meus companys, com jo, estem habilitats per volar qualsevol tipus de tripulació i ens entenem perfectament i sabem com funciona la màquina i que la màquina ho aguanta molt bé.
Tu ens pots dir, i em pots dir mirant-me als ulls, si hi ha turbulències, no caurà mai?
Els avions poden suportar les turbulències lleugeres, moderades i severes. Severes és algo, bueno, de que s'estigui movent absolutament tot. Si veguéssiu les proves que es fan a l'Airbus, que agafen les ales de l'avió i la dobleguen fins dalt, al·lucinaríeu i diríeu, però si no és res el que passa quan jo estic volant a l'avió. L'avió pot aguantar molt més del que ens passem i la turbulència no el farà caure.
Ara agafeu aquest tall i l'envieu al vostre amic, amiga, familiar, parella, nebot, cosí, que li fa por volar, i ja
bueno,
està.
Espera, o encara millor, compreu el llibre. No
ara, mira, aquí el mira com va la cola.
Clar, No vueles sin saber esto, i us explicarà tots aquests secrets de turbulència, com un avió pot actuar en cas d'un fallo de motor. Ho explica moltes coses amb molt detall i superinteressants.
Us quedareu més tranquils si heu d'agafar un avió, si llegiu aquest llibre que ha escrit la Sabina Paul, per estar doncs convençuts que això de volar, a part d'emportar-nos a llocs bonics, o no, com a mínim és segur i no hem de preocupar-nos. Sabina, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon
Mira,
dia.
Ara farem una pausa, però abans us dic el telèfon. 932017474. Tenim... Avui quin dia és? És dimecres. I tenim l'assecador avui dimecres, de premi. És dimecres avui, no, Carla? Avui és dimecres. Doncs no tinc el premi aquí ara clar, però 932017474, ara venim.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya i Projecte Home Catalunya organitzen Felicitats, un concert solidari per a persones amb addiccions. Música de Mozart, Bach, Brahms, Pau Casals, Manuel de Falla i Britten sota la direcció de Manel Valdivieso. el 12 d'abril a l'Auditori de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Simfònica Sant Cugat us convida a viure la novena de Beethoven el dimarts 14 d'abril al Palau de la Música Catalana. Un concert històric sota la direcció de Salvador Brotons que recupera el projecte interromput el 1936 i ret homenatge a la soprano Conxita Badia. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat a Catalunya Ràdio.
Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
L'administració Trump assegura que està complint amb escreix els seus objectius al Golf Pèrsic i que no li cal el suport de ningú.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat i que sembli que hi ha guanyat alguna cosa.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Avui juguem a reptes sonors. Reptes sonors! Us posarem un àudio i m'heu de dir de què és aquest àudio. I atenció al premi! Atenció al premi! Un quilo d'arròs Montsià, ideal per les millors paelles. Un quilo d'arròs bomba. Un quilo d'arròs carnaroli per risottos. Una ampolla de licor d'arròs del Delta. Un davantal, una carmanyola i un got mesurador d'arròs fet amb orzite. Tot això, si descobriu què és el que sona a la al repte que us plantejarem. Tinc dos oients. La oient número 1 es diu Glòria. Glòria, bona tarda.
Hola, bona tarda, Francesc.
Jo estic molt bé, i tu?
Bueno, bé, vaig fent.
Ui, vaig fent no m'acaba d'agradar, eh?
Bueno, vull dir que, bueno, no sé, normal, ni molt bé ni molt malament.
Però avui, avui la tarda ha estat una bona tarda o psè? Bueno,
aviam, jo a vosaltres m'alegreu molt el dia i amb això dels avions també, perquè tinc una amiga que li fa molta por i li explicaré.
Clar. Clar, passa-li l'àudio.
Que compri el llibre. Sí,
o que compri el llibre, també, però que es doni un clic, també. Passa-li l'àudio, que així ens suma.
Sí.
Glòria, et posaré un àudio, a veure si endevines a què correspon aquest so. A veure si traiem la música, que estàs molt atenta, ja ho sé. A veure què correspon a aquest àudio. Déu-n'hi-do, la Montse Barcón, que fa el concurs avui, com s'ha passat. Mira, et donaré quatre opcions a veure què és aquest àudio. Això era en Fred Picapedra intentant entrar a casa, però la Vilma no l'obre. Això és la processó de la Pontifícia i Reial Germandat i Confraria de Nostre Pare Jesús del Gran Poder i Maria Santíssima de l'Esperança Macarena de Barcelona. Això és la dansa de la mort de Verges.
Vale.
O són els timbals de Quo Vadis, abans de llançar algú als lleons. Què creus que és això, Glòria?
Jo crec que és la dansa de la mort. Ai.
Doncs sí, senyora, és correcte. És correcte, és la dansa de la mort. Ja has anat mai a Verges?
Sí, moltes vegades. Jo tenia una família meva tenia una caseta allà per lavar.
Mira, te-la ella, molt bé, que bé.
Bueno, de tota la vida, vull dir.
Sí, de tota la vida, quan sigui, però hi podies anar, doncs fantàstic. Glòria, no pengis, que a veure si la teva contrincant encerta o no encerta.
Vale, gràcies.
Saludem a la Montserrat. Montserrat, bona tarda.
Bona tarda.
Des d'on ens truques?
Del Guinardó.
Del Guinardó, molt bé. Doncs sí. És el Guinardó, la Montserrat. Tu estàs tenint una tarda molt, molt divertida?
Sí. I m'ha agradat molt això de l'avió.
Ah, sí? Mira, escolta, això de l'avió ha agradat molt, trobo.
Sí, és interessant, eh?
Veus?
perquè les turbulències van por, eh?
Home, sí que fan por, sí. Diries que avui el programa ha estat més interessant que altres dies?
En aquest aspecte, sí.
Sí, sí,
doncs intentarem mantenir el teu interès i prenem nota. Ara et posaré un àudio, a veure si endevines de què és això, Montserrat?
D'acord.
Escoltem-ho. Vinga, això és una moto Riejo MR80. Això és la mona que ens menjarem diumenge. És un goril·la, que aquest no ens el menjarem. O és Bertín Osborne, que ara feia molt que no sortia.
Un goril·la?
Tens animals de companyia a casa? Però no tens cap goril·la, no?
No.
Com es diu l'animal que tens a casa?
Periquito.
És un periquito? Però quin nom té el periquito?
No té.
Ah, no té nom?
No, ja n'hi ha prou.
Què li dieu? Periquito, calla!
Sí,
no, pobret.
Contesta,
sí. Ai, ara quina pena, aquest periquito sense nom, tu. Montserrat, que has encertat, que era un goril·la. Sí, senyora. Sí, has encertat. Doncs atenció, atenció, Montserrat i Glòria, anem a fer el desempat.
No.
I ens situem als Jocs Olímpics de París. Any 2024. Quants esportistes catalans hi van participar? Glòria, quants esportistes catalans van anar a París?
140.
140. Montserrat, quants dius tu?
160.
Quants?
160.
Doncs la resposta correcta era 99. Per tant, hola, guanya la Glòria.
Per fi guanyador.
Glòria, enhorabona, que contenta que estàs, eh?
Sí, perquè costa de guanyar.
Podràs fer arròs per un tub.
Bo, estic encantadíssima.
I Montserrat, Montserrat, el
i
pròxim...
I més amb la crisi que hi ha ara.
Clar que sí, i posa-li nom al periquito.
Oi, molt amables, eh? Menjarem arròs a la vostra salut.
Moltes gràcies.